Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest divendres 22 de novembre. Càritas i Ajuntament uneixen forces en la recollida d'aliments. Comencem així l'informatiu. Aquests propers 29 i 30 de novembre s'enceta la campanya del Gran Recapte tota Catalunya i des de l'Ametlla de Mar, Càritas, com cada any, amb el suport de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, suma els seus esforços. Per aquest motiu, des de Càritas de l'Ametlla es fa una crida a la col·laboració, ja que es necessiten diversos torns de voluntaris als supermercats col·laboradors, Mercadona, Dia, el Suma i els dos espars de la localitat, per recollir aliments. Ens ho explica Dolors Cervera des de Càritas.
En esta campanya del Gran Recapte, que és el dia 29 i 30 de novembre, que és divendres i dissabte, final del mes, tots els aliments ja des del banc d'aliments mateix ja ens diuen que ens ho quedem amb Càritas i llavors pues, organitzem per als torns de voluntaris i tot això. Com segurament se farà, és el més probable que es faci als 5 súpers del poble, pues, clar, se necessita voluntaris, se necessita gent perquè fem torns de 2 hores i mitja, més o menys, i torns de 2 persones en cada torn. Per tant, si són 5 supermercats, pues, hi ha uns 4 torns al dia, que això ve a resultar 20 persones. Si són 2 dies, seran 40 persones que es necessiten o 20 que repeteixen.
A més, la Dolors Cervera ha subratllat la importància de fer-se soci de Càritas perquè els recursos humans i econòmics, afirma, cada cop són més minsos i hi ha més feina per fer. I seguidament, del 2 de desembre al 5 de gener, s'enceta una segona campanya solidària de recollida d'aliments que l'Ajuntament s'ha marcat com a prioritat amb col·laboració amb Càritas. En aquesta segona campanya, tradicional a la localitat per les dates nadalenques, l'objectiu és també recollir aliments de primera necessitat. La recollida d'aliments es farà a l'Ajuntament, a través de Càritas també directament. A més, es podran fer aportacions econòmiques. Mari Carme Martí és la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
L'altre s'ha fet també sempre. El que passa que creiem que cada vegada és, hi ha més dificultat econòmica per part de tothom i que si no ens ajudem entre tots no es aconseguirà mai res. Aquí hem d'anar tots agafats de la mà. A partir de la primera setmana de desembre, que hi haurà hagut abans el Gran Recapte, aquí a l'Ajuntament hi haurà un lloc per dipositar la gent que vulgui aliments. I després nosaltres, a baix a l'Ajuntament, ja tindrem posats els dos números de compte per la gent que vulgui donar donatius. Els donatius, en aquests números de compte, penseu que tot és per ajudar a la gent que ho necessita. I que avui són uns altres i potser demà podem ser nosaltres.
D'altra banda, la regidora de Benestar Social ha volgut agrair la feina que fa Càritas al municipi en l'atenció de les famílies necessitades.
Després de pràcticament una setmana de debats, els participants a la reunió anual de l'ICAT que està tenint lloc a la ciutat sud-africana de Ciutat del Cap encara treballen al voltant de l'informe del Comitè Científic sobre l'estat de l'estoc de tonyina roja del Mediterrani amb l'objectiu d'aconseguir que els estats membres aprovin abans de la finalització de la cimera, aquest dilluns dia 25 de novembre, un increment de les quotes de captura de tonyines. En aquest informe es confirma l'increment de la biomassa i alhora el bon resultat de les accions dels plans de recuperació de l'espècie portats a terme pel sector en els darrers 3 anys. Però els sectors científics i conservacionistes recomanen prudència i mantenir els nivells actuals de les captures. El grup Balfegó, un dels representants del sector tonyinaire català, és optimista respecte als resultats finals del debat, tot i l'oposició dels sectors conservacionistes i en part de la pròpia Unió Europea, i que és conscient que la decisió dependrà de molts factors. Juan Serrano, director general del grup Balfegó.
Bueno, yo creo que tenemos que salir de aquí con un pequeño incremento. Estoy casi convencido. Bueno, posibilidades todas y ninguna. Es más lo que se habla fuera que lo que se habla dentro, ¿no? Y los intereses, porque lo que estamos aquí es comercializando y estamos comercializando unas especies a cambio de otra o el permitir a un país que tenga más o menos TAC en función de otros intereses económicos. Esto es muy, muy complicado. Hay muchos intereses por parte de todos los países. Hay que recordar que somos 47 países más la Unión Europea y aquí pues se habla de mucho dinero i de moltes coses.
Els principals aliats dels catalans són països com Marroc, Egipte, Tunísia, Xipre o Turquia. Donat que dins de la Unió Europea la postura en la que està integrat l'estat espanyol hi ha una gran divisió d'opinions i molta tensió per l'afluència dels grups conservacionistes. Cal recordar que els tonyinaires catalans esperen incrementar de 13.400 a 16.000 tones el límit de captures, el que equivaldria a un 20% de l'augment i en cap cas suposarien les 28.000 tones que, segons les dades de l'informe científic, es podrien arribar a pescar sense posar en perill el futur de l'espècie, un fet que tampoc interessa en l'àmbit comercial als tonyinaires, donat que també podria fer baixar el preu del peix. Tot i la disparitat de criteris existent entre els països membres de la Unió Europea i les fortes tensions generades per la important influència de les entitats conservacionistes en la postura global de la mateixa sobre la conveniència o no d'incrementar les quotes de captura de tonyina roja, tant l'estat espanyol com els tonyinaires catalans pensen que el pas endavant és possible en la reunió de l'ICAT. Juan Serrano.
Pensamos, seguimos creyendo, y así acabo de hablar hace 10 minutos con el secretario general de Pesca de España, de que las 16.000 toneladas pudieran llegar a caer en este ICAT. Esperamos, hay mucho debate todavía, tenemos mucha ilusión, ¿vale? Y además va en consonancia un poquito con lo que Balfegó pedía, ¿no? No superar el 20% de incremento del TAC, porque también eso tendría una repercusión negativa en el mercado con una caída de los precios y entonces no serviría para nada ese incremento de cuota.
La postura immobilista de la Unió Europea ha provocat que en més d'una ocasió el secretari general de Pesca de l'Estat espanyol hagi hagut de reprovar el portaveu de la Unió Europea per a que no es desviés dels acords presos pels ministres europeus davant la postura beligerant del mateix a un possible increment.
I en la plana territorial obrim avui parlant un dia més del projecte Castor, perquè el Parlament ha aprovat per unanimitat una moció que demana al govern de l'Estat l'aturada definitiva i immediata del projecte Castor i que en el cas del desmantellament compleixi totes les garanties i requeriments de seguretat i ambientals, incloent un pla de restauració amb un calendari que compti amb la participació de la Generalitat. A més, també demana a l'executiu espanyol que utilitzi tots els mecanismes tècnics, polítics i jurídics per esbrinar les causes concretes del que ha passat, però també per depurar les responsabilitats tècniques i polítiques i impulsar les accions necessàries per no pagar amb diner públic el valor net o residual de les instal·lacions. I ens traslladem a Alcanar perquè Alfons Montserrat, l'alcalde d'Alcanar, afirma que tot aquest procés que s'ha obert judicial és una maniobra política d'assetjament i de desprestigi personal. Així ho ha definit l'alcalde d'Alcanar, republicà Alfons Montserrat, la denúncia d'un veí i afiliat de Convergència i Unió, ha donat l'origen a la investigació judicial sobre 15 adjudicacions d'obres i serveis municipals des del 2007, després que agents de la Guàrdia Civil es personessin al consistori per requerir documentació. Per ordre del jutjat número 4 d'Amposta, Montserrat ha dit que l'equip de govern està disposat a passar la prova del cotó, que suposarà la fiscalització judicial de la seva gestió. A més, ha retret que la denúncia no inclogui irregularitats d'anteriors governs municipals, com la dels apartaments il·legals de Turov. En canvi, des de Convergència i Unió d'Alcanar, es desvincula totalment de la denúncia sobre els presumptes irregularitats en adjudicacions d'obra pública. Convergència i Unió d'Alcanar s'ha desvinculat, com dèiem, de qualsevol relació en la denúncia d'un particular i afiliat a la federació que ha desembocat en una investigació judicial i l'entrada de la Guàrdia Civil a l'Ajuntament dimecres passat. És un comunicat de Convergència Democràtica de Catalunya, el partit, ha assegurat que no té res a veure amb el requeriment judicial textualment i ha deixat clar que no ha fet cap denúncia i no ha mogut a ningú a que la faci. Aquest no és el nostre estil de fer política, s'afirma en el comunicat, i seguirem exercint d'oposició constructiva i útil per a tots els canareus. I I el territori està d'enhorabona perquè Jeroni Castell, el xef de les Moles d'Ulldecona, afirma que l'estrella és adrenalina a la vena per seguir treballant. I és que el restaurant Les Moles a Ulldecona ha rebut amb gran alegria la seva primera estrella Michelin. És tot un estímul per a continuar treballant, afirma, ha declarat a l'Agència Catalana de Notícies el xef d'aquest restaurant ubicat sobre una antiga cantera. També diu que esperaven aquesta estrella, que era un rum-rum de feia temps, confessa el xef ulldeconenc, molt conegut al territori, per representar el paper del Jesucrist a la Passió. Les Moles, que just es troba tancat per vacances, reobre aquest dissabte i és un dels 7 nous restaurants catalans que figuraran a la Guia Michelin per a Espanya i Portugal del 2014. És el segon de les Terres de l'Ebre que aconsegueix aquesta distinció. Fa uns anys també ho va aconseguir el restaurant El Torreó de l'Indià, de l'hotel Villa Retiro de Xerta, que ha renovat la seva estrella. En el conjunt de la demarcació de Tarragona ara són un total de 4 els restaurants estrellats després que Les Moles, obert fa 21 anys en una antiga cantera a les afores d'Ulldecona, hagi aconseguit aquesta estrella. I Solmar Tours i els ajuntaments de Tortosa, Cambrils i Cornudella guardonats en la 24a nit del turisme. El turoperador Solmar Tours ha estat guardonat aquest dijous a la nit amb el Premi Costa Daurada 2013 en el marc del 24è edició de la Nit del Turisme de la Diputació de Tarragona. El Patronat de Turisme ha reconegut la tasca feta per aquest operador turístic que acumula 30 anys d'activitat traslladant turistes holandesos a la Costa Daurada. L'altre guardó de la nit, el Premi Jordi Cartanyà 2013, ha estat pels ajuntaments de Tortosa i Cornudella de Montsant en la categoria d'interior i pels de Cambrils en la de litoral per l'edició de diversos materials de promoció turística. El lliurament dels premis s'ha celebrat al Centre de Convencions de Port Aventura amb l'assistència d'unes 500 persones. I a continuació, és temps dels esports.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar viatja aquest diumenge a la tarda. A partir de les 4:30 tenen el partit previst al camp de la Unió, a l'Aldea, davant de la Unió Esportiva Aldeana. Els calerós venen d'una molt mala ratxa, es troben 14ens amb 11 punts a la classificació i necessiten els 3 punts per sobreviure. Tant és així que aquest serà un partit fonamental per l'esdevenir de l'equip en els pròxims partits, donat que ja són 2 les derrotes consecutives de l'Ametlla de Mar. Fins i tot la setmana passada els caleros van perdre casa 2-3 contra el tercer classificat per la cua i recordem que la setmana anterior havien perdut el camp de la Sénia per 4-0 contra el que és el quart classificat per la cua. Per tant, 2 equips rivals han la feina per eludir aquestes posicions de descens que han sumat punts davant de l'Ametlla de Mar i han sumat els 3 punts. Per tant, l'Ametlla de Mar necessita imperiosament la victòria al camp d'una Aldeana que se té a la classificació amb 18 punts i que es troba a la zona tranquil·la i molt prop del capdavant de la classificació. Narcís Labori, entrenador de l'equip, pensa el següent d'aquest partit de diumenge.
És un equip que juga bastant al futbol com nosaltres i aquests equips com nosaltres ens van bé. No és que haguem de patir en excés per algun jugador seu, però bueno, ja et dic, tenen un jugador davant que pues, a la mínima que li deixes te pot marcar, hem d'estar una mica dependents d'això. I després bueno, fer el nostre partit, intentar jugar com sabem. I si tenim una miqueta de sort, este, que estos últims partits bueno, ens falta, aprofitar-ho i sumar, que és el que volem, sumar.
Per tant, partit importantíssim, 4:30 de la tarda, que diumenge Aldeana a l'Ametlla de Mar. La resta de la jornada, Batea Pinell, la Sénia Olímpic Mora d'Ebre, Vilalba Morla Nova Atlètic, Flix Ulldecona, Santa Bàrbara Camarles, Alcanabé Horta de Sant Joan, Corbera d'Ebre Sant Jaume d'Enveja i Deltebre Remolins Vitembe. I I ara donem pas a la informació relativa al futbol base de l'Ametlla de Mar, repassant els resultats i, a la vegada, les pròximes, més que els resultats, les jornades que tenen previstes per aquest cap de setmana, després d'un cap de setmana anterior en el que només va jugar el juvenil B i la resta van haver de descansar a causa del mal temps. Així, el juvenil A de l'Ametlla de Mar juga aquí a casa el dissabte a les 4 de la tarda davant de l'Amposta A. Mentre els Caleros són sisens a la classificació amb 11 punts, veiem que el juvenil A de l'Amposta és un dels millors classificats. Concretament, és colíder a la classificació amb 22 punts. Per tant, s'espera un molt bon partit. El juvenil B, per la seva part, té la possibilitat de sumar 3 nous punts i guanyar el segon partit de la temporada, donat que es desplaça aquest diumenge a les 10 del matí al camp de l'Amposta B. Caleros i Ampostins estan en el mateix lloc de la classificació i amb els mateixos punts, 3. El cadet, per la seva part, juga aquí a casa aquest dissabte a les 12 del migdia davant de l'Alcanar. Mentre els de l'Ametlla de Mar són segons amb 16 punts, l'Alcanar és 9è amb 4, per tant, partit assequible. L'infantil, per la seva part, juga al camp del Santa Bàrbara aquest dissabte a les 11:30 del matí. Els de Santa Bàrbara són 5ens a la classificació amb 9 punts i tenen només a 2 punts els Caleros, que en tenen 7 amb la 6ena posició. Baixem a la categoria Aleví, a la primera divisió, l'Aleví A juga al camp del Mas d'Enverge aquest dissabte a les 11 del matí. Els Caleros són quarts amb 10 punts, el Mas d'Enverge és 11 amb 6. I l'Aleví B, a la segona divisió, juga aquí a casa diumenge al matí a partir de les 10:30 davant de l'Aldeana. Mentre els de l'Ametlla de Mar són 11ens amb 3 punts, l'Aldeana és segon amb 13. A les categories no federades, el Benjamí Dorades juga aquest dissabte a les 9:30 del matí davant de la Unió Esportiva Jesús i Maria Partidal, que els Caleros tenen moltes opcions de superar, donat que són primers a la classificació amb 9 punts, mentre que els de Jesús i Maria són desens amb cara amb 0 punts. El Benjamí Llobarrets, per la seva part, també juga a casa a les 9:30 del matí davant de l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre Taronja. Els Caleros són 5ens a la classificació amb 6 punts, mentre que els de Deltebre són 8ens amb 3. A la categoria prebenjamí, els Saitonillos, com a colíders de la classificació amb 9 punts, rebran a l'Aldeana Blau, que és desè amb 3, per tant, partit assequible. I el prebenjamí Llucets, també el dissabte, igual que els Saitonillos, a les 10:30 del matí, juguen davant de l'Aldeana Groc, aquí a casa, mentre els Caleros són 7ens amb 3 punts, l'Aldeana Groc és el quart de la classificació amb 10. I un altre partit previst, infantil amistós de futbol sala, aquest dissabte a les 10, a l'Amposta, davant de l'Institut de la Sénia i la Cala. També, encara que no sigui futbol, és bàsquet, en categoria Aleví. Aquest dissabte a les 11:15 hi ha un partit a la pista poliesportiva municipal Galetet davant del Club Bàsquet Cantaires, davant de l'Aleví de l'Ametlla de Mar. I en categoria infantil, aquest dissabte a les 6:30 del matí, els Caleros viatgen a la Ràpita per enfrontar-se a l'Institut d'Ensenyament Secundari dels Alfacs. Per la seva part, el campionat Costa Daurada de futbol sala viurà la seva tercera jornada. El poliesportiu municipal Galetet acollirà, a partir de les 5 de la tarda d'aquest dissabte, el primer partit de la jornada, que enfrontarà a Tomaset i Coafer. I a les 6 de la tarda, el segon partit, la xarranca, Ancla. En aquesta ocasió, qui descansa és l'equip del punt de trobada, en una classificació encapçalada per Tomaset, que porta 6 punts, seguit de la xarranca i punt de trobada amb 1 i Ancla i Coafer amb 0 punts.
I en aquest punt de l'informatiu repassem l'actualitat d'aquest divendres en forma de titulars. A la localitat, Càritas i l'Ajuntament uneixen forces en la recollida d'aliments. L'Ametlla de Mar enceta dues campanyes solidàries amb un objectiu comú, la recollida d'aliments per les famílies necessitades. Una està lligada al Gran Recapte el 29 i 30 de novembre i l'altra forma part de la campanya tradicional a la localitat, del 2 de desembre al 5 de gener. En la plana territorial, el Parlament demana per unanimitat l'aturada definitiva i immediata del projecte Castor. La moció aprovada rebutja que es pagui amb diner públic la indemnització pel seu desmantellament. Des d'Alcanar, el seu alcalde, Alfons Montserrat, afirma que aquest cas obert judicial d'investigació a l'Ajuntament és una maniobra política d'assetjament i de desprestigi personal. L'equip de govern d'Esquerra Republicana es mostra disposat a superar la prova del cotó de la investigació judicial i retreu que no s'hagin denunciat irregularitats com les de Turov. D'altra banda, Convergència i Unió d'Alcanar es desvincula de la denúncia sobre presumptes irregularitats en adjudicacions d'obra pública. Assegura que no és el seu estil de fer política i que seguirà exercint una oposició constructiva i útil en un comunicat que ha fet arribar als mitjans de comunicació. El territori, com dèiem, està d'enhorabona perquè Jeroni Castell, xef de les Moles d'Ulldecona, ha rebut una estrella Michelin. L'estrella és l'adrenalina a la vena per seguir treballant. És un dels 7 nous restaurants catalans distingits per la guia Michelin. Fa uns anys també ho va aconseguir el restaurant El Torreó de l'Indià de l'hotel Villarretiro de Xerta, que ha renovat la seva estrella. Solmar Tours i l'Ajuntament de Tortosa, Cambrils i Cornudella guardonats de la 24a nit del turisme. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona celebra al Centre de Convencions de Port Aventura la trobada del sector de la Costa Daurada i de l'Ebre. I en l'àmbit esportiu, el primer equip de futbol de la Cala viatja al camp de l'Aldea amb necessitat de guanyar i millorar la classificació comprometuda. També us hem informat dels propers partits del futbol base i també del futbol sala, que encara la tercera jornada de la Lliga. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest divendres 22 de novembre. Al control de sons, acompanyat Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana.